Catalunya Informació.
És la una. El temporal Nelson, que ja s'ha cobrat 4 víctimes mortals a Catalunya i Astúries, continua sobre la península Ibèrica i Protecció Civil manté activat l'avís de perill a tota la costa catalana i alerta per vent a cotes altes del Pirineu i Prepirineu. El temporal ha provocat danys a passejos, espigons i alguns carrers de la costa del Garraf, el Baix Penedès, el Baix Camp, la Costa Brava, el Maresme i la ciutat de Barcelona. Ja han sortit de l'àrea de Barcelona més del 80% dels vehicles previstos en aquesta segona jornada de l'operació sortida de les vacances de Setmana Santa. Hi ha complicacions, és moment d'actualitzar la informació del trànsit amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia. Les principals vies, tant de costa com de muntanya, presenten diferents punts de retencions. D'una banda, tant el tram nord com el sud de la P7, com de l'altra, la C32 al seu pas pel Maresme, la C16 a Cercs, la C17 a Ripoll i la C35 cap a la C65.
Gràcies, Carmina. Després actualitzem totes les afectacions que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes. Fins ara.
Fins ara.
I Portugal deixa l'extrema dreta fora del nou govern conservador del país. El futur primer ministre, Luís Montenegro, presenta el seu executiu amb el repte de governar en minoria i d'evitar el risc d'inestabilitat política. Per aprovar lleis al Parlament necessitarà els socialistes o els ultres de Chega. Una quarantena de morts a Síria pels atacs d'Israel, segons el govern de Damasc. L'objectiu ha estat la ciutat d'Alep, al nord del país, i entre les víctimes hi ha diversos milicians del grup libanès Hezbollah. Israel intensifica així els atacs contra els aliats regionals de l'Iran en represàlia per l'atac de Hamas del 7 d'octubre. I la llei d'amnistia afrontarà la setmana vinent l'ofensiva del PP al Senat. Els populars faran servir la seva majoria absoluta per forçar compareixences o informes contraris a la llei. Tot i així, es preveu que en el termini de 2 mesos l'amnistia torni al Congrés per la votació definitiva. Canvi de tendència a Catalunya en els casaments. Mentre que les bodes s'estanquen, creix el nombre de parelles de fet. L'any passat se'n van constituir 30.000, un 25% més que el 2022. Una de les diferències entre les parelles de fet i els matrimonis és que els tràmits de les primeres són més ràpids que els dels casaments.
Catalunya Informació.
Titulars d'esports.
Christensen no s'entrena ara mateix amb el Barça, però sí que ho estan fent Koundé i Araujo. També Ferran Torres, que serà novetat en la llista 2 mesos després d'una lesió. A la una, és a dir, a esta hora, compareix Xavi Hernández, prèvia del partit de demà contra les Palmas. Martin Braithwaite és la principal novetat en l'Espanyol, que avui obri la 33a jornada de Lliga en segona. L'equip blanquiblau juga en el camp del Burgos, també amb les novetats de Brian Olivan, Calero i Rubén Sánchez. I eliminació esta matinada de Carlos Alcaraz del torneig de tenis de Miami. Ha perdut en els quarts de final contra Grigor Dimitrov. Alcaraz reconeix frustració després d'esta derrota. En el quadre femení, definida la final, la jugaran Rybakina i Collins.
I pel que fa al temps, pluges al Pirineu i Prepirineu de Lleida, que localment poden ser abundants. Al vespre també cauran alguns ruixats en punts del terç oest. Passen 4 minuts de la 1 de la tarda.
Catalunya Informació. Joan Vilaplana.
Protecció Civil manté activat l'avís de perill a tota la costa catalana pels efectes del temporal Nelson, que hi va provocar 2 morts a Tarragona i 2 a Astúries. I també té activada l'alerta per vent a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
Hem d'anar en compte i també, sobretot, si hi ha alguna nevada o hi ha zona de neu, doncs aquell fenomen del torb que pot aixecar la neu i ens pot fer perdre la visibilitat. Estem parlant de totes altes,
A les últimes hores, el temporal també ha fet destrosses en passejos, espigons i alguns carrers de la costa del Garraf, al Baix Penedès, al Baix Camp, al Maresme, a la ciutat de Barcelona i a la Costa Brava. A Sant Antoni de Calonge, el temporal ha obligat a tallar la circulació de vehicles en un tram del passeig marítim. A més, l'Ajuntament d'aquesta població del Baix Empordà ha senyalitzat les zones on hi pot haver perill per l'aigua que arriba a terra endins. Anem cap a Girona, Laia Claret.
Les zones més afectades són Es Monestir, el tram central de Sant Antoni i Torre Valentina. De fet, a Torre Valentina hi ha unes palmeres que han quedat afectades i no és la primera vegada que passa. Raoni Molines, el regidor de platges, hi detalla la situació.
Van quedar les arrels destapades en l'aire i alguna ja començava a inclinar-se, llavors les vam tornar a replantar i fixar-les més en rocalla perquè aguantessin bé. El tema és tant que aquestes palmeres estan protegint que la zona de gespa que queda terra i rocalla entre el passeig i el que seria la platja, que ara mateix no hi ha sorra perquè se l'han portat tot, doncs ens fa de barrera de protecció natural. El tema es tanca, han tornat a quedar destapades un altre cop.
Des del consistori reclamen celeritat al govern espanyol per actuar, ja que és qui té la competència en les costes.
Hi ha un projecte que està aprovat, que va sortir publicat en el BOE, s'hauria de construir dos espigons nous, que són semisubmergits. Un aniria a la zona d'Es Monestir i Sant Antoni, i l'altre aniria a l'espigó que hi ha actualment a Palamós. El problema amb això és que portem 9 anys al darrere des de l'Ajuntament, i ara mateix, pues, si aquest any ho incloguessin, el mes d'octubre podríem començar les obres.
Fa anys que en aquesta zona del Baix Empordà pateixen els efectes dels temporals.
El temporal de mar també s'ha endut sorra de les platges de la Costa Daurada. A Cambrils, al Baix Camp, les onades han inundat zones del passeig i dels carrers que estan a la primera línia de costa, a la zona de Llevant. Tarragona, Ricard Buigas.
La força del mar ha afectat les platges, coincidint amb la primera cita turística important de la temporada a la Costa Daurada. La població de Cambrils ha estat de les més afectades. L'aigua ha arribat a traspassar la sorra en punts de Vilafortuny i l'Esquirol. Trams del passeig de Llevant també s'han vist afectats. L'aigua va arribar fins als carrers de l'Avinguda Diputació, la via que dibuixa la línia de costa, on es concentra una part important de l'oferta hotelera de la població. L'alcalde Alfredo Clua ens ha explicat que els operaris no entraran a treballar fins que remeti el temporal.
Té una afectació, és evident, i és de si se veuen afectats també tots els que estan tocant a la primera línia de mar. Però, insisteixo, és una zona molt concreta de Cambrils i tota la part de Ponent està en perfecte estat. De seguida que es pugui entrar en el superàvit a treballar, però fins que no estigui garantida la seguretat al 100%, no farem cap mena de feina de manteniment.
En municipis com Altafulla, el Tarragonès, una zona molt sensible als embats del mar, l'aigua ha entrat a la part final del passeig marítim a la plaça Consolat de Mar. Han suspès el ple a mar Vintage Market que s'havia de fer el cap de setmana davant la previsió de mal temps.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Esquerra Republicana retreu al candidat de Junts, l'expresident Carles Puigdemont, que utilitzi l'amnistia com a reclam electoral. En una entrevista a l'agència EFE, el viceconseller d'Estratègia i Comunicació, Sergi Sabrià, qualifica la mesura de gràcia com una victòria de país i considera que Puigdemont l'està utilitzant de manera personal.
L'amnistia és una victòria del país entero, ¿no? De todos aquellos que creían que poner las urnas era la solución, pero que después, ¿no? Incluso son más los que creen que la represión no es la solución y, por lo tanto, aquello que es una victoria de país parece poco justo convertirlo en un tema partidista y personal.
Sabrià també ha assegurat que les properes eleccions al Parlament no van de restitució, sinó del punt i seguit que, segons ell, s'obre amb la llei d'amnistia. Sobre la candidatura de Puigdemont, el viceconseller no hi veu novetat respecte a la que va encapçalar a les últimes eleccions al Parlament.
La proposta era, otra vez, restitución, si hay investidura volveré, y después una larga lista de reproches a Esquerra Republicana seguidos de un deberíamos ir juntos. Bueno, sin novedad en ninguno de los casos, en los reproches tampoco, y después de unos reproches no pides matrimonio, ¿no?, en general.
En l'entrevista també defensa que Esquerra i Junts tenen models de país diferents. El PP, per la seva banda, ja ha engegat la maquinària del Senat per entorpir la tramitació de la llei d'amnistia tant com puguin. Fent servir la seva majoria absoluta, forçaran compareixences i informes contraris a la norma. Tot plegat no impedirà que a mitjans de maig la llei torni al Congrés per l'aprovació definitiva. Madrid, Dani Sainz de Aja.
A banda del xoc institucional contra el Congrés, el PP ha creat una comissió amb l'únic objectiu de convocar experts crítics amb l'amnistia i el 8 d'abril forçarà un debat de presidents autonòmics. Antonio Silva, senador del PP, i Chema Oliaga del PSOE.
Vamos a utilizar todos los medios, todas las herramientas y todos los instrumentos que la ley pone a nuestra disposición.
Porque estamos hablando de código penal. ¿Qué tiene que ver eso con las competencias de las comunidades autónomas? ¿Para qué se hace? Para generar conflicto.
Això s'afegeixen els informes que han reclamat el Poder Judicial i la possibilitat que els seus senadors demanen al Constitucional aturar de manera cautelar la tramitació de la llei.
5 minuts per un quart de dues, els comuns es presentaran a les eleccions del 12 de maig sota el nom Comuns Sumar. La candidatura de Jéssica Albiach fins ara es presentava sota la marca En Comú Podem, però el trencament amb la formació Lila, que finalment no es presentarà als comicis, i l'aliança amb el partit de Yolanda Díaz ha comportat el canvi de denominació. En un comunicat, els comuns expliquen que el nom de la llista vol posar en valor l'aliança amb Sumar, que qualifiquen de partit germà, i destaquen que uneixen forces des de la diversitat per oferir una plataforma més àmplia i diversa. També defensen el catalanisme de la formació, entès, asseguren, com a motor de canvis a Catalunya i com a transformació d'Espanya.
Aquests detalls de la notícia que hem sabut fa poca estona, que és aquesta.
Redacció oberta.
Per ara el que sabem és aquest comunicat oficial.
Portes obertes a Catalunya Informació.
Mirem què passarà a partir d'ara. Saludem aquesta hora.
Sí, aquest és el calendari que aquesta tarda...
Redacció oberta.
I tenim un enviat especial.
Hola, bon dia. Dos escons de diferència.
Els nostres periodistes expliquen el què.
La invasió russa d'Ucraïna coincideix amb un avanç de l'exèrcit.
I sobretot el per què de cada informació.
La pressió dels atacs russos s'ha reduït molt des de fa unes setmanes.
Connecta't a la redacció oberta per anar al centre de la notícia.
A Catalunya Informació ens preguntem si té sentit una renda bàsica.
Connecta't a la redacció oberta per anar al centre de la notícia.
Una pràctica que va generar molta polèmica i que la gent
també que aquesta posició ha generalitzat.
A Catalunya Informació, cada dia, redacció oberta.
En plana internacional, Portugal aconsegueix mantenir l'extrema dreta fora del nou govern. El primer ministre designat del país, el conservador Luis Montenegro, ha presentat el seu nou executiu amb 17 ministres de fort pes polític, entre els quals hi ha 7 dones. Els conservadors de l'Aliança Democràtica van guanyar les eleccions del 10 de març, que han acabat amb més de 8 anys de governs socialistes. El nou govern està en minoria al Parlament, amb només 80 dels 230 diputats, i això dibuixa una legislatura de forta inestabilitat política al país. Luis Montenegro està abocat a prioritzar els decrets llei perquè per aprovar lleis el legislatiu necessita els vots o bé dels socialistes o bé de l'extrema dreta de Xega, tot i que el nou primer ministre insisteix que no governarà amb els radicals. El nou executiu prendrà possessió dimarts entre els pesos pesants i el número 2 del Partit Socialdemòcrata, la principal formació de la coalició conservadora. És Paulo Rangel, que serà el nou titular d'Estat i d'Exteriors.
Catalunya Informació.
Diversos atacs d'Israel contra el nord de Síria a la ciutat d'Alep han deixat avui prop de 40 morts, segons el govern. Entre les víctimes hi ha militants del grup armat libanès Hezbollah. És l'onada d'atacs més greu contra Síria des de l'octubre, data de l'atac de Hamas a Israel, i s'emmarquen en la campanya cada cop més intensa del govern de Tel Aviv contra els aliats regionals de l'Iran i la seva guàrdia revolucionària. Tant Hezbollah com l'Iran tenen desplegats efectius a Síria i des de l'octubre el règim dels ayatolars ha retirat alguns dels alts càrrecs que tenia desplegats a la capital siriana, Damasc, i a Alep, al nord. Els atacs d'Israel a Síria pretenen, entre altres objectius, tallar les rutes de subministrament de Hezbollah cap al Líban. A més d'aquests atacs en territori sirià, des de l'octubre, Israel i la milícia xiïta armada han intercanviat trets i foc d'artilleria a la frontera sud del Líban. Els atacs israelians, paral·lels a l'ofensiva de Gaza, han mort en aquesta zona més de 300 persones, inclosos també milicians, civils i periodistes. És el capítol més intens d'hostilitats entre Hezbollah i Israel, enemics acèrrims, des de la guerra del 2006. I l'exèrcit rus continua castigant les infraestructures energètiques d'Ucraïna. En les últimes hores, un atac massiu amb drons i missils ha afectat les centrals hidroelèctriques i tèrmiques de 6 regions del país i hi ha hagut apagades d'emergència. Des de la setmana passada, Rússia ha intensificat els bombardejos sobre la xarxa energètica ucraïnesa i en aquests 2 anys d'invasió ha llançat més de 160 atacs contra centrals tèrmiques. El govern de Kiev ha aprofitat l'ofensiva d'avui per tornar a exigir als seus aliats occidentals més sistemes de defensa antiaeris per protegir les infraestructures crítiques i la població. D'altra banda, 9 persones han estat detingudes al Tadjikistan en relació amb la matança de Moscou de fa una setmana. Se sumen així a les 11 detencions que ja van fer les forces russes hores després de l'atemptat contra una sala de concerts. Un atac que ha estat islàmic ha tornat a reivindicar per quarta vegada després que Rússia hagi insistit a vincular Ucraïna amb els fets. En el seu comunicat, l'organització jihadista crida a atemptar especialment a Europa, als Estats Units i a Israel per donar suport als musulmans a Gaza. A més, segons una publicació d'Estat Islàmic, el comando que va enviar a Moscou va haver d'abandonar a correcuita el lloc perquè les armes que portaven van deixar de funcionar de manera sobtada.
Catalunya Informació. Tenim tot el temps.
El president ultra de l'Argentina, Javier Milei, ha incrementat el conflicte diplomàtic amb els països del voltant governats per dirigents d'esquerres. El colombià Gustavo Petro l'ha tornat a titllar d'assassí. Buenos Aires, Joan Biosca.
No és pas la primera vegada que el president de l'Argentina, l'ultraliberal Javier Milei, titlla d'assassí el president de Colòmbia, Gustavo Petro. Ho justificava Milei pel passat de Petro com a membre del grup guerriller colombià M19. La segona vegada, en aquestes darreres hores, en una entrevista a la cadena nord-americana CNN, on Milei també carregava contra el president mexicà Andrés Manuel López Obrador, dient que és un ignorant.
La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no?
La resposta per part de Colòmbia a aquestes paraules del president argentí Javier Milei també ha estat cridar a Bogotà el seu ambaixador a Buenos Aires com a forma de protesta.
Un quart de dues. Avui, segona jornada d'aquesta operació sortida de les vacances de Setmana Santa. Ja han sortit de l'àrea de Barcelona més del 80% dels vehicles previstos. És moment d'actualitzar quin és l'estat ara mateix de les carreteres catalanes. Connectem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia. Carmina Malagarriga, ara sí.
Sí?
Ara sí.
Molt bé. Millora de mica en mica la mobilitat en aquesta operació sortida. Es mantenen, però, retencions encara alguns punts importants. A la P7, a Vilafranca del Penedès i també a Roda de Barà, sentit sud, i de Mollet, a la Roca del Vallès, sentit nord. També a la C32, a Palafolls, cap a l'enllaç amb la G600, i a Cabrera de Mar, sentit nord, cap a Mataró. A la N340, força densa des de Santa Margarida i els Monjos fins a Creixell, sentit sud. A la C33, a Parets del Vallès, per enllaçar amb la P7. La C17, a Ripoll, sentit nord. La C16, a Berga i a Cercs, sentit nord. La C35, a Llagostera, cap a la C65. I també la C14, a Organyà, sentit nord. De moment, això és tot. Us mantenim informats.
Gràcies, Carmina. Fins després.
Fins després.
I ara moment per actualitzar-nos pel que fa a la informació meteorològica que ens porta l'Enric Agut.
Matí de cel variable, tot i que en algunes zones el cel està ben ennublat i plou. Estem parlant de l'Alt Pirineu, l'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà. De moment els registres en alguns indrets ja comencen a ser importants. Porten gairebé 43 litres al port de la Bonaigua, 13 a Viella, 12, avui 10. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya pel que fa a l'acumulació d'aigua a l'Aran, al Pallars i també a l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà. En aquests indrets es poden superar els 50 litres i localment arribar a superar també els 100. Per exemple, es pot ja porten gairebé 43 litres. A la resta, serà variable molta suavitat pel que fa a la temperatura aquest migdia, màximes que poden arribar als 24 a 25 graus en punt de l'Empordà. El mar encara alterat, sobretot a la meitat nord de la costa, encara onades màximes que poden superar els 2 metres o 2 metres i mig d'alçada. Onades màximes, la promig entre 1 i mig, 2 metres, com més cap al sud, la onada una mica més baixa. I cap al final del dia arribaran més ruixats també en punts al terç oest del país. Demà dissabte, un dia de cel més aviat variable, alguna precipitació a partir del migdia a la cara sud del Pirineu Lleidatà. Cota de neu baixant dels 2.200 metres d'avui als 1.600 al final del dia, demà també uns 1.600, i seria a partir de la nit de dissabte i diumenge al matí, quan la pluja es pot fer general.
Avui divendres sant és dia de processons i representacions religioses, algunes amb una llarga tradició. És el cas del Via Crucis de Sant Hilari Sacalm a la Selva, amb una implicació de tot el poble des de fa més de 300 anys. La processó de Campdevànol, la del Sant Enterrament a Girona o la Passió a Sant Climent Sescebes en són també bons exemples. Girona, Fèlix Martín.
A Sant Hilari es repetiran escenes com aquesta.
Aquí el teniu. Jesús de Nazaret, acusat de proclamar-se rei dels jueus, jo d'aquesta mort me'n rendo les mans.
La representació teatral del Via Crucis de Sant Hilari Sacalm començarà a les 9 del vespre. 14 escenes, cadascuna en un espai del poble, que culminen amb el calvari i la crucifixió. Hi participen de forma voluntària 280 veïns. En una de les representacions més autèntiques complen el poble de gom a gom, segons el president de l'associació que l'organitza, Joan Xandri.
I és un viacrucis per tothom, eh? I tindran, es fa les 14 estacions,
i clar, va d'un carrer cap a l'altre i posa tot el poble i clar, hi ha gent i tot el motiu no es pot veure, eh? El que vulgui seguir tindrà que venir un parell d'anys, com a mínim, eh? Perquè tot no veurà pas.
Això a Sant Hilari. A la mateixa hora, a la ciutat de Girona, els membres d'una dotzena de confraries desfilaran pel barri vell en la processó del Sant Enterrament. La processó de Girona té el seu moment àlgid cap a la mitjanit amb l'arribada a les escales de la catedral, un escenari únic, amb llums apagades i només il·luminat per torxes, amb tothom en silenci. Xavier Serra és president dels Manaies, els Armats Romans.
Òbviament, la presència dels Manaies a les escales de la catedral, amb el picar de les llances sobre les escales, amb un escenari absent de llum natural, il·luminat per les atxes, pels sirials que porten les vestes, tot plegat, enquadrat en aquest escenari màgic de les escales de la catedral, doncs fa que aquest moment sigui únic i irrepetible.
Entre d'altres, avui també destaca la processó vivent de Campdevànol, al Ripollès. Els passos amb les figures que representen Jesús o els sants no són estàtues, sinó persones que es queden estàtiques i no parlen. D'altra banda, per exemple, a Sant Climent Sescebes, a l'Alt Empordà, es farà un any més la representació de la Passió. Serà aquesta tarda i també diumenge a l'Horta d'en Cosí.
I de les processons de les comarques gironines anem a les processons de les comarques tarragonines. La del Sant Enterrament de Tarragona reunirà aquest vespre unes 30.000 persones als carrers del centre històric de la ciutat. És l'única del país distingida com a element festiu patrimonial d'interès nacional. Tarragona, Ricard Boigues.
La processó de divendres s'han anat recuperant participació després de la caiguda per la pandèmia. La vintena de passos recorreran la part alta de Tarragona a partir de 7:45 del vespre, encapçalats pels Armats de la Sang. Enguany tornarà a sortir el misteri del descendiment, que l'any 2022 va patir un accident. L'any passat no van poder reunir els diners per reparar-lo. La processó del Sant Enterrament data del 1550 i és una de les més importants de la Mediterrània. Tarragona fa temps que treballa per convertir aquesta tradició en un atractiu turístic. El president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa, Francesc Arijol, destaca l'important patrimoni artístic que es pot veure en la ruta pels espais de la Setmana Santa.
Tenint en compte que tenim 23 passos, algun d'ells d'un valor bastant important. Tenint en compte el Sant Enterrament, va anar a la Bienal de Venècia l'any 2019, vol dir que alguna cosa prou bona és. Si tu entres en 4 o 5 temples i trobes que tens espais de Setmana Santa amb una sèrie de documentals immersius, amb una informació bàsica però que és prou amena, té interès, clar que té interès, òbviament forma part de la cultura i l'ADN tarragoní.
Ara l'objectiu de l'associació és mantenir els espais oberts més enllà de la Setmana Santa.
Canviem de qüestió. La primera heroïna negra del còmic nord-americà es deia Friday Foster i la va dibuixar als anys 70 i des de Barcelona Jordi Longarón. El MNAC dedica una exposició al dibuixant català i a la protagonista d'aquest còmic, ara de culte, de qui també se'n va fer una pel·lícula. Montse Mas.
Happy New Year, boss. If it's Sean you're looking for, I don't
want Sean. At this point, I want you.
Oh, boss, I didn't know you cared.
Sexy, independent i valenta, la intrèpida i seductora reportera afroamericana de Harlem ideada pel guionista Jim Lawrence va ser la protagonista de Friday Foster, tota una icona del Black Power. Milions de lectors seguien les seves aventures en una tira diària que publicaven diversos rotatius des de Los Angeles fins a Nova York i la seva gran popularitat la va dur a Ritme de Funk a fer el salt al cinema en un film protagonitzat per l'actriu Pam Grier. 50 anys després d'aquell fenomen, el Museu Nacional d'Art de Catalunya descobreix al públic el seu dibuixant. El barceloní Jordi Longarón, el seu fill Marc, cocomissari de la mostra, explica en declaracions a Catalunya Informació com el seu pare es va inspirar per als seus dibuixos en un sol viatge a Nova York l'any 69.
I en aquell viatge, que va durar 5 dies escassos, es va dedicar a donar voltes amb taxi per Harlem. El que passa és que per fer una tira de 4 anys amb tot el que hi ha al darrere era impossible. La meva mare es converteix en la retalladora de llibres, revistes i tot el que arribés sobre els Estats Units o que pogués tenir importància per la sèrie, quins edificis s'havien construït o com eren els cotxes en aquell moment, perquè ell no estava vivint als Estats Units.
Dibuixar des de la distància no era fàcil i fer arribar les tires a l'altra banda de l'Atlàntic una odissea, com afegeix Marc Longarón.
Cada divendres era una cursa cap a la plaça Antoni López a deixar les peces, els originals, a Correus. Als anys 70 no hi ha internet, no hi ha fax, tot va per correu, i les 1.200 tires que hi dibuixa, totes s'envien originals. Algunes s'han perdut, altres estan en mans de col·leccionistes. altres estan aquí exposades.
L'exposició Friday Foster, una heroïna inesperada, mostra una cinquantena d'aquests originals que el fill del dibuixant ha aconseguit en subhastes als Estats Units, on ara és un còmic de culte. I és que el personatge va coincidir en un moment socialment i políticament convuls. Feia poc que s'havia aprovat la llei de drets civils, acabava de morir Martin Luther King i explotava el feminisme.
Un moviment feminista fortíssim que no només treballa pels drets seus, sinó que abracen totes aquestes minories que en aquell moment estan esclafades, com és les dels afroamericans. I, per tant, la història té molt sentit que l'encapçali no un home, sinó una dona.
Jordi Longarón, que també era il·lustrador i pintor, va descobrir la seva vocació de molt jove i, tot i que tenia una tremolor congènita a les mans, va dibuixar tota la vida. L'any 2011 va rebre el Gran Premi del Saló del Còmic i, poc abans de morir, el 2019, va poder supervisar el volum de Norma Còmics que reuneix totes les tires dominicals de Friday Foster, tota una icona del pop nord-americà Made in Barcelona que ara recupera el MNAC.
Aquí se'l coneix molt poc, perquè ràpidament se'n va anar fora. I als Estats Units, per exemple, sí que saben qui és, curiosament. Els col·leccionistes d'art i de còmic el tenen bastant present.
Quatre minuts per dos quarts de dues. Anem amb la informació esportiva.
Els esports.
Marta García, bon dia.
Bon dia. El Barça juga demà contra les Palmes en la tornada a la Lliga després de l'aturada, un partit que se jugarà demà a partir de les 9. I Xavi Hernández, que ja està valorant este enfrontament, l'ha qualificat de partit perillós i ha analitzat així en les Palmes de García Pimienta.
I bé, demà tenim un rival que juga molt bé futbol, diria. Que no tiren la pilota, que la volen sempre jugar, que tenen personalitat. Pimienta crec que treballa molt bé. Molt bé, és un estil molt semblant al que volem nosaltres aquí a Can Barça, molt ADN nostre, futbolistes molt ben dotats tècnicament, fins i tot difícilment veuràs tirar la pilota des del porter en joc directe. Bé, rival difícil, un rival que ens costarà treure-li la pilota perquè ho hem d'aconseguir.
Avui no s'ha entrenat Andreas Christensen, que arrossega molèsties en el tendó d'Aquiles, sí que ho han fet Koundé i també Araujo, així com Ferran Torres, que després de 2 mesos de baixa tornarà a la llista de convocats. També ho ha explicat així Xavi Hernández. Tot això serà de cara a demà. El Girona jugarà diumenge, ho farà contra el Betis a partir 4:45. I en segona avui juga l'Espanyol, que obri la 33a jornada. Ho fa en el camp del Burgos, amb la principal novetat de Martin Braithwaite, que torna a la llista, com també ho fan Brian Olivan, Calero i Rubén Sánchez. En canvi, són baixa Keita Balde i Pol Lozano. N'ha parlat del partit el tècnic Manolo González.
Bueno, és un equip que ho competeix molt bé. Hem d'intentar ser valents, intentar minimitzar les coses bones que fan ells i sobretot posar en valor les coses bones que fem nosaltres. Intentar tenir personalitat, ser valents dins del camp i, bueno, sabem que un partit de futbol es decideix per detalls puntuals, moltes vegades, intentar controlar totes aquestes coses que passen a un partit.
El partit començarà a 9:15 i ja estan a la venda, per cert, les entrades per a les semifinals femenines de la Champions, on el Barça jugarà contra el Chelsea. L'altra semifinal enfrontarà 2 equips francesos, l'Olympique de Lyon i el París. Les entrades se poden adquirir a través de la web del Barça en preus que oscil·len entre els 19 i els 49 euros per al públic en general i amb un 30% de descompte per als socis. Parlem ara de tennis, on esta matinada ha quedat eliminat en el Masters 1000 de Miami Carlos Alcaraz. El murcià ha perdut davant Grigor Dimitrov en 2 sets. Un Alcaraz que, després del partit, ha reconegut també la frustració per esta derrota.
He made me feel like I'm 13 years old.
M'ha fet sentir com si fos un nen de 13 anys, Dimitrov. Estava jugant bé, he hagut de jugar amb més risc des del primer moment, però he sentit que estava jugant bé, però tampoc no sabia què fer. Tota l'estona li deia al meu equip que no sabia què podia fer per jugar contra Dimitrov. No he trobat els seus punts febles.
Dimitrov s'enfrontarà a l'Alemany Zverev en una semifinal, l'altra la disputaran Medvedev i Sinner. En la final femenina està definida ja, la jugaran Rybakina i Collins. I avui, en la Copa de les Nacions d'Hockey Patins, a partir de les 9, Portugal-Espanya.
Són dos quarts de dues d'aquest divendres sant. A aquesta hora hem de parlar del trànsit. Ja han sortit de l'àrea de Barcelona més del 80% dels vehicles previstos en l'operació sortida de les vacances de Setmana Santa, però hi ha molts problemes per circular, tant a les carreteres que van cap a la platja com a les que van cap a la muntanya. Repassem-ho. Connectem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia. Millora general i de mica en mica la mobilitat en aquesta operació sortida. Es mantenen retencions a la P7 a Vilafranca del Penedès i a Roda de Barà, sentit sud, i a Montmeló fins a la Roca del Vallès, sentit nord. També a la C32, al seu pas pel Maresme, i també a Palafolls per enllaçar amb la G600 i finalment també trams de la C17, C16, C35 i C114 a Organyà, sentit nord.
Gràcies, Carmina. Tres quarts de dues. Actualitzem i ampliem. Fins ara.
Molt bé.
A aquesta hora també us estem explicant que el temporal Nelson, que ja s'ha cobrat dues víctimes mortals a Catalunya i dues més a Astúries, continua sobre la península Ibèrica. I Protecció Civil manté activat l'avís de perill a tota la costa catalana i l'alerta per vent a cotes altes del Pirineu i Prepirineu. El temporal ha provocat danys a passejos, espigons i alguns carrers de la costa del Garraf, el Baix Penedès, el Baix Camp, la Costa Brava, el Maresme i la ciutat de Barcelona. I Portugal deixa l'extrema dreta fora del nou govern conservador del país. El futur primer ministre, Luís Montenegro, presenta el seu executiu amb el repte de governar en minoria i d'evitar el risc d'inestabilitat política. Per aprovar lleis al Parlament necessitarà els socialistes o els ultres de Xega. Abans de les dues parlarem del canvi d'hora que es farà la matinada de dissabte a diumenge. Els experts recomanen que des d'avui mateix ens hi comencem a adaptar. Com? D'aquí uns minuts us ho sentirem. I també parlarem de virus. Els humans transmetem més virus als animals, siguin domèstics o salvatges, dels que ens encomanen ells a nosaltres, segons un nou estudi de genomes virals fet per la Universitat de Londres.
Catalunya Informació.
Titular d'Esports.
Quan falten 5 minuts per a les 2 del migdia sabrem què ha dit Xavi Hernández en esta prèvia del partit contra Las Palmas, on el que sí sabem ja és que no jugarà Christensen, sí que s'han pogut entrenar amb normalitat Koundé, Araujo i Ferran Torres. L'Espanyol obri la 33a jornada de Lliga en segona divisió en un partit que en el camp del Burgos. Són novetat Martin Braithwaite, Brian Olivan, Rubén Sánchez i Calero. I també vos explicarem què ha dit Carlos Alcaraz després de la seva eliminació en el Masters 1000 de Miami. Ha parlat de frustració.
I pel que fa al temps, pluges al Pirineu i Prepirineu de Lleida, que localment poden ser abundants. Al vespre també cauran alguns ruixats en punts del terç oest. Ambient molt suau, amb valors màxims per damunt dels 20 graus. Mar encara alterat. Protecció Civil manté activat l'avís de perill a tota la costa catalana pels efectes del temporal Nelson, que hi va provocar dues morts a Tarragona i dues a Astúries, i també té activada l'alerta per vent a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
Hem d'anar en compte, i també, sobretot, si hi ha alguna nevada o hi ha zona de neu, doncs aquell fenomen del torb que pot aixecar la neu i ens pot fer perdre la visibilitat. Estem parlant de cotes altes,
A les últimes hores, el temporal també ha fet destrosses en passejos, espigons i alguns carrers de la costa del Garraf, el Baix Penedès, el Baix Camp, el Maresme, la ciutat de Barcelona i la Costa Brava. A Sant Antoni de Calonge, el temporal ha obligat a tallar la circulació de vehicles en un tram del passeig marítim. A més, l'Ajuntament d'aquesta població del Baix Empordà ha senyalitzat les zones on hi pot haver perill per l'aigua que arriba a terra endins. Girona, Laia Claret.
Les zones més afectades són Es Monastri, el tram central de Sant Antoni i Torre Valentina. De fet, a Torre Valentina hi ha unes palmeres que han quedat afectades i no és la primera vegada que passa. Raoni Molines, el regidor de platges, hi detalla la situació.
Van quedar les arrels destapades en l'aire i alguna ja començava a inclinar-se, llavors les vam tornar a replantar i fixar-les més en rocalla perquè aguantessin bé. El tema és tant que aquestes palmeres estan protegint que la zona de gespa que queda terra i rocalla entre el passeig i el que seria la platja, que ara mateix no hi ha sorra perquè se l'han portat tot, doncs ens fa de barrera de protecció. selecció natural. El tema està que han tornat a quedar destapades un altre cop.
Des del consistori reclamen celeritat al govern espanyol per actuar, ja que és qui té la competència en les costes.
Hi ha un projecte que està aprovat, que va sortir publicat en el BOE. S'hauria de construir dos espigons nous, que són semisubmergits. Un aniria a la zona dels Monestres i Sant Antoni i l'altre aniria a l'espigó que hi ha actualment a Palamós. El problema amb això és que portem 9 anys al darrere des de l'Ajuntament i ara mateix, pues, si aquest any ho incloguessin, el mes d'octubre podríem començar les obres.
Fa anys que en aquesta zona del Baix Empordà pateixen els efectes dels temporals.
I el temporal de mar també s'ha endut sorra de les platges de la Costa Daurada. A Cambrils, al Baix Camp, les onades han inundat zones del passeig i dels carrers que estan a la primera línia de costa, a la zona de Llevant. Tarragona, Ricard Boigues.
La força del mar ha afectat les platges, coincidint amb la primera cita turística important de la temporada a la Costa Daurada. La població de Cambrils ha estat de les més afectades. L'aigua ha arribat a traspassar la sorra en punts de Vilafortuny i l'Esquirol. Trams del passeig de Llevant també s'han vist afectats. L'aigua va arribar fins als carrers de l'Avinguda Diputació, la via que dibuixa la línia de costa, on es concentra una part important de l'oferta hotelera de la població. L'alcalde Alfredo Clua ens ha explicat que els operaris no entraran a treballar fins que remeti el temporal.
Té una afectació, és evident, i els negocis se veuen afectats també, tots els que estan tocant a la primera línia de mar. Però, insisteixo, és una zona molt concreta de Cambrils i tota la part de Ponent està en perfecte estat. De seguida que es pugui entrar en els operaris a treballar, però fins que no estigui garantida la seguretat al 100%, no farem cap mena de feina de manteniment.
En municipis com el de Fulla, el Tarragonès, una zona molt sensible als embats del mar, l'aigua ha entrat a la part final del passeig marítim a la plaça Consolat de Mar. Han suspès el ple a mar Vintage Market que s'havia de fer el cap de setmana davant la previsió de mal temps.
Catalunya Informació.
Portugal aconsegueix mantenir l'extrema dreta fora del nou govern. El primer ministre designat del país, el conservador Luís Montenegro, ha presentat el seu nou executiu, amb 17 ministres de fort pes polític, entre els quals hi ha 7 dones. Els conservadors de l'Aliança Democràtica van guanyar les eleccions del 10 de març, que han acabat amb més de 8 anys de governs socialistes. El nou govern està en minoria al Parlament, amb només 80 dels 230 diputats, i això dibuixa una legislatura de forta inestabilitat política al país. Luis Montenegro està abocat a prioritzar els decrets llei perquè per aprovar lleis el legislatiu necessita els vots o bé dels socialistes o bé de l'extrema dreta de Xega, tot i que el nou primer ministre insisteix que no governarà amb els radicals. El nou executiu prendrà possessió dimarts. Entre els pesos pesants hi ha el número 2 del Partit Socialdemòcrata, la principal formació de la coalició conservadora, que és Paulo Rangel, que serà el nou titular d'Estat i d'Exteriors.
Catalunya Informació.
Hi ha hagut un terratrèmol a Grècia de magnitud 5,7. L'epicentre del sisme ha estat al mar, davant les illes Astròfades, al mar Jònic, i, segons les primeres informacions, no ha provocat víctimes ni danys importants. El terratrèmol, que també s'ha notat a la península del Peloponès, s'ha registrat a les 9 i 12 minuts, hora local, a una profunditat de 20 quilòmetres. Grècia es troba en una zona de grans falles geològiques i són freqüents els terratrèmols, sobretot al mar.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació. Catalunya
Informació. A tot hora, a tot arreu.
Els Mossos han detingut un home que transportava gairebé 2 quilos de cocaïna amagats en una capsa de cereals. La policia va escorcollar el seu vehicle perquè estava aturat al mig d'un carril bus de Barcelona. Durant el registre, els agents van trobar concretament 1,8 kg de cocaïna i també una quantitat important de diners en efectiu.
Catalunya Informació.
A Catalunya s'estanquen els casaments i augmenten les parelles de fet. Segons dades del Col·legi de Notaris, el 2023 es van constituir més de 30.000 parelles de fet a Catalunya, un 25% més que l'any anterior. De casaments, l'última dada de l'IDESCAT és del 2022, i en xifra 27.000 aquell any. Sobre si té més avantatges casar-se o fer-se parella de fet, els experts expliquen que cada vegada hi ha menys diferències, sobretot a Catalunya, on tenen els mateixos drets successoris. Però sí que els tràmits de la parella, de fet, són més ràpids que els d'una boda, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya, Raquel Iglesias.
O sigui, és molt més senzill la constitució de la parella, de les parelles de fet. Entren dues persones, diuen que són parelles de fet, estan empadronades al mateix domicili i tu creus que són parelles de fet perquè estàs parlant amb ells i ho veus i ho fas en aquell moment, li dones la còpia, ho presentes al registre de parelles estables i en 48 hores o 72 hores estan inscrites.
Una de les diferències entre la parella de fet i el matrimoni és que en el primer cas cal complir un període mínim de convivència per acreditar que s'és parella, una exigència que no es demana en el cas dels casaments.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya té mostres de teixit ovàric de més de 340 nenes i adolescents amb patologies com el càncer, que podrien posar en risc la seva fertilitat. És un projecte pioner que va començar fa 24 anys i que té com a objectiu garantir que aquestes nenes i joves també puguin ser mares en el futur si així ho desitgen. El que fan al banc és criopreservar aquest teixit que extreuen a les pacients als hospitals de Sant Joan de Déu i Vall d'Hebron. Ho ha explicat a Catalunya Informació María Luisa Pérez, que és biòloga del Banc de Sang i Teixits de Barcelona.
Se les da esta opción terapéutica a niñas en edad prepúber, también a chicas jóvenes que van a ser sometidas a un tratamiento que les puede afectar su fertilidad futura. Entonces lo que hacen es obtener un fragmento de corteza ovárica que nos envían al banco de tejidos y nosotros nos encargamos de criopreservarlo, hacer una congelación controlada.
El teixit es conserva amb un procés de congelació molt acurat, a menys 196 graus, fins que les pacients el reclamen perquè se'ls pugui reimplantar. I la possibilitat d'embaràs està al voltant d'un 35%.
La tasa de embarazo en el caso del Hospital San Juan de Déu es de 35%. No ha habido muchos reimplantes, pero ha habido un 35% de esos reimplantes que han sido exitosos con embarazo. Y esta tasa se encuentra en unos números parecidos a los del resto de centros a nivel europeo que también lo está haciendo. Es una tasa de éxito bastante buena.
De fet, el 2012 aquest programa va fer possible el primer embaràs de tot l'estat fruit de teixit ovàric criopreservat. Avui encara és un procediment experimental, però l'objectiu és que aviat es pugui aplicar a la pràctica clínica habitual.
Catalunya Informació.
Els humans transmetem més virus als animals, siguin domèstics o salvatges, dels que ens encomanen ells, segons un nou estudi de genomes virals fet per la Universitat de Londres. L'anàlisi, que s'ha publicat a la revista Nature Ecology and Evolution, ha estudiat els gairebé 12 milions de genomes virals que hi ha a les bases de dades públiques fins ara a través de la reconstrucció de l'evolució d'aquests virus al llarg del temps. Els científics han descobert que hi va haver el doble de contagis d'humans a altres animals que al revés. I això passava en totes les famílies de virus que es van tenir en compte. A més, van trobar més salts d'animal a animal que no involucraven humans. L'estudi destaca, doncs, que s'han subestimat aquests contagis de virus des d'humans a animals, siguin salvatges o domèstics, i que es tenen més en compte els virus que passen dels animals als humans, que poden provocar brots, epidèmies o pandèmies com l'èbola, la grip o la Covid-19. Els investigadors creuen que estudiant aquesta transmissió dels virus entre humans i animals, en qualsevol direcció, es podrà comprendre millor en un futur l'evolució viral i això permetrà estar més ben preparats davant de noves malalties. Un altre vessant de l'estudi és la conservació animal, ja que cada cop que un animal s'encomana d'un virus d'un humà, això no només el pot afectar a ell, sinó que també pot significar una amenaça per l'espècie i la biodiversitat.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
Aquests dies de Setmana Santa, les Balears atreuen milers de visitants. El sector turístic celebra que, de fet, a les illes pràcticament ja hi ha turisme tot l'any, mentre que el grup de defensa de la natura, GOP, alerta que el territori no pot sostenir el volum de visitants. Palma, Caterina Carmany.
La temporada turística s'ha tornat a avançar per tercer any consecutiu. Sentim la presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria Frontera.
Hi ha moltes apertures, ja sabeu que vàrem anunciar fa un mes el 70% i estan passant ja el 71% cap al 72% d'apertures, a més bastant repartit a nivell geogràfic dins l'illa de Mallorca, el qual també ens agrada molt.
Els aeroports operaran uns 7.000 vols aquesta Setmana Santa. Han baixat els internacionals, però cal tenir en compte que els dos primers mesos de l'any han estat de rècord i el febrer es va superar el milió de passatgers a Mallorca. No havia passat mai tan prest. Frontera parla de desestacionalització i des del GOP, Margalida Ramis, d'esgotament de recursos.
Confirma aquesta tendència dels darrers anys de reapertures tempranes, reactivar l'economia i fer detractor perquè el resto de l'ecosistema turístic se posi en marxa.
Sempre ha estat un objectiu per part de la indústria turística poder allargar la temporada, però el cert és que aquest territori no pot sostenir aquests nivells de pressió que cada vegada s'estenen més al llarg de l'any. No teniu cap garantia ni cap política activa per minvar les puntes dels mesos d'estiu, temporada alta, no? Els tres mesos més gruixats, que cada vegada són més, i després compensar-ho amb una pujada de turistes la resta de mesos. No, saben que això no va així.
Palma és el lloc preferit per Setmana Santa amb més d'un 80% d'ocupació i ja fa dies que les terrasses i platges estan plenes. Els hotelers es vanten que creen 7 de cada 10 llocs de treball. Des de les organitzacions sindicals i mediambientals els responen que l'important és la qualitat.
Avui és dia d'operació sortida de les vacances de Setmana Santa, la segona jornada d'aquesta operació sortida. Ja han sortit de l'àrea de Barcelona més del 80% dels vehicles, però hi ha complicacions. Per tant, ara que són 2:45, és moment de connectar amb l'equip viari per actualitzar-nos pel que fa a l'estat de les carreteres catalanes. Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs una millora substancial, això sí, de fa una hora aproximadament, però, tot i això, encara es mantenen retencions a la P7 a Banyeres del Penedès i a Roda de Barà, sentit sud, com també a la P7 a Montmeló fins a la Roca del Vallès, sentit nord. La C32 a Palafolls, cap a l'enllaç amb la G600, i també a Cabrera de Mar, sentit nord, cap a Mataró. A l'N340, al Vendrell, sentit sud, a la C17 a Ripoll, sentit nord, a la C16 a Berga i a Cercs, sentit nord, la C35 a Llagostera, cap a la C65, la C14 a Organyà, sentit nord, i finalment acabem a la C31 a Cubelles, sentit sud. Això és tot des de l'equip viari.
Gràcies, Carmina. Bon dia.
Bon dia.
I ara ens actualitzem pel que fa a la informació meteorològica que ens porta l'Enric Agut.
Matí de cel variable, estones tapat, estones més clarianes, excepte cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot a Lleida, on està ben anul·lat i va plovent. En algunes zones els registres ja comencen a ser importants. Per exemple, es pot, ja porten gairebé 43 litres i van caient més pluges. Al Port de la Bonaigua, 13 litres, a Viella en porten 12 i avui 10. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en tot l'episodi, a l'Aran, també cap al Pallars Sobirà, Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, localment podrien arribar a superar els 100 litres. També han vist de ventades de vent fort del sud, a cotes altes del Pirineu, el vent ja ha arribat, de fet, a superar els 100 km per hora, per exemple, a l'Acredono, també a Ullater. Encara el mar alterat, especialment a la meitat nord de la costa, amb onades que encara poden situar-se al voltant del 1,5 m, les onades mitjanes, les onades més altes per damunt dels 2 m, com més cap al sud, l'alçada de les onades és més baixa, però també el mar està remogut. I la temperatura avui suau, màximes per damunt dels 20 graus a moltes poblacions, localment cap a l'Empordà es pot arribar als 24-25. Cap al vespre poden també arribar alguns ruixats per Ponent i es reactivaran les pluges cap al Pirineu Lleidatà. A la cota de neu hi ha baixant dels 2.200 als 1.600 metres d'alçada. Pel cap de setmana, el moment més plujós serà a partir de dissabte a la nit i també diumenge al matí.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Torredembarra, el Tarragonès, viu el primer dia sense el servei de la recollida de la brossa, coincidint amb la campanya turística de la Setmana Santa. L'Ajuntament diu que s'estan complint els serveis mínims d'una vaga que s'allargarà fins dimarts. Tarragona, Ricard Buigas.
Els treballadors estan complint amb el 50% dels serveis mínims marcats pel Departament de Treball. Tot i això, el delegat de personal de la CGT, Juan Humanes, ha criticat que l'empresa Precero els estigui obligant a fer unes tasques que no són de mínims.
Ya de por sí, el 50% pensábamos que era una exageración para poder mantener una huelga en estas condiciones, pero a más la empresa pues eso, está tomando decisiones de una manera unilateral, en la cual nos implica pues hacer la recogida de otros tipos de servicios que no deberían estar contemplados, lógicamente.
De moment, la incidència no és gaire gran. El que preocupa el regidor de neteja, Raül García, és l'afectació que pugui tenir amb l'aturada tan llarga fins dimarts, just quan la població gairebé es triplica al municipi.
Per això estem tan preocupats. Aquests dies la generació de residu que tenim tant els habitatges particulars com els comerços i els restaurants, doncs és quan doblem aquesta generació de residus i, per tant, és la pitjor època per combatre una vegada d'aquest tipus.
És la segona aturada que fa la plantilla. Reclamen la correcció d'errors de les nòmines, compensacions quan allarguen la jornada laboral, millores en la política de riscos laborals i acaba amb la persecució que pateix una representant sindical.
Els experts recomanen que des d'avui mateix ens comencem a adaptar al canvi d'hora que hi haurà a la matinada de dissabte-diumenge, quan a les dues els rellotges s'avançaran fins a les tres. Carles Tivill, especialista en medicina del son i ritmes biològics, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
En comptes de perdre una hora de son, anar a dormir una hora abans, perquè això seria l'adaptació progressiva en el canvi d'hora. Potser aquesta nit ja podríem començar a adaptar-nos i així el dilluns, quan ens despertem, no tindríem tants problemes. Quan soni el despertador a les 7, és com si es despertessin una hora abans si encara no s'han adaptat.
Europa fa anys que es planteja acabar amb el canvi d'hora, però els països no es posen d'acord. I tampoc està clar quin horari es fixaria, si el d'estiu o el d'hivern. Segons Estivill, l'horari en què entrarem a partir de diumenge perjudica més la nostra salut per una qüestió d'hàbits.
El respecte del son crec que és bàsic i ara que entrem en l'horari d'estiu, que entrem en aquest horari on estem perjudicant justament en el son, perdem hores de son, perquè com que és fosc més tard, anem a dormir més tard, però el despertador sonarà igual a la mateixa hora, no?
I defensa que qualsevol canvi d'hora vagi acompanyat d'una distribució del temps que ens permeti trobar un equilibri entre els horaris de feina, els de lleure, els de menjar i els de dormir.
Catalunya Informació.
Beyoncé i Sheryl Crow protagonitzen les principals novetats discogràfiques de la setmana. Les repassem amb en Mark Ruiz. There's a tornado.
Beyoncé torna a demostrar que no té cap límit ni frontera. Després de l'elogiat Renaissance, on jugava amb l'electrònica, els sons industrials i la música urbana, trencava les cançons, feia evolucionar el seu so i estona si podia trobar paral·lelismes amb l'estil de treball sincrètic de Rosalia, ara publica Cowboy Carter, basat en la música country. L'artista texana explica que es va adonar que no era benvinguda dins dels ambients de la música country i va decidir investigar sobre aquest estil. El seu objectiu és unir les persones a través de la música, diu, tinguin l'origen que tinguin. S'enorgulleix d'haver estat la primera artista negra a aconseguir un número 1 en la llista especialitzada Hot Country Songs amb la cançó 16 Carriages. Però explica que el que vol és que arribi el dia en què sigui rellevant el color de la pell en qualsevol estil musical. Sheryl Crow publica avui Evolution. És un treball que ha arribat gairebé per sorpresa, perquè la cantant de Missouri havia assegurat que el disc Threads, el 2019, seria l'últim que trauria. Crow ha treballat amb el productor Mike Elizondo, que ha col·laborat amb artistes tan diversos com 50 Cent, Fiona Apple, Mastodon o 21 Pilots. Crow explica que va començar a escriure cançons des d'un lloc profund de l'ànima, que les cançons anaven sortint soles, i que ben aviat va tenir clar que allò acabaria sent un disc. Destaca una versió de Digging in the Dirt, de Peter Gabriel, on també col·labora l'autor de la cançó. Sheryl Crow actuarà al Festival Alma de Barcelona el 24 de juny. Hola, romàntica. També aquesta setmana hem conegut la col·laboració entre Muixca i Bat Gyal, les germanes Irma i Alba Farelo. És la primera cançó en què Bat Gyal torna a cantar en català, una llengua que sí que havia fet servir les primeres cançons, el 2016, però que després ha abandonat. La cançó forma part del disc Sexy Sensible, de Muixca, i fins ara apareixia a les plataformes digitals, però estava bloquejada. Com està el pati? O
Poques Grasses ha estrenat Com està el pati, una cançó en clau de hip-hop que formarà part del pròxim disc. El nou tema d'Oques Grasses deixa entreveure un dels fils conductors del nou disc, que tindrà la mirada enfocada cap a una infantesa que critica el món que els estan deixant els adults. La publicació del nou disc anirà acompanyada d'una gira que passarà pel Cruïlla de Terra Alta, el Festival Estrenes de Girona, el Cabró Rock de Vic, el Canet Rock i el Cruïlla de Barcelona.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
5 minuts per les dues i arribarem amb la informació esportiva.
Els esports.
Jordina Tarré, bon dia.
Bon dia. El Barça rep en les Palmes demà a la Lliga. Xavi Hernández, el tècnic blaurana, reconeix que serà complicat prendre-li la pilota al rival, entrenat per l'ex-blaurana García Pimienta.
Sí, sobretot perquè tornen de les seleccions, no? I a vegades ens costa arrencar els partits, ens costa desconnectar. Bé, avui els he dit, no?, que s'oblidin ja de les seleccions, que tornem a estar aquí, que hi ha dos títols en joc, que fins ara havíem estat molt bé, aquests últims partits havíem competit de manera excel·lent, en molts moments brillant, per tant, sí, tant de bo podem continuar o donar-li continuïtat a aquesta dinàmica, no?, positiva.
Per la seva banda, el tècnic rival, García Pimienta, reconeix que serà un partit emotiu per ell.
Partido muy especial, eso no tengo ninguna duda. Es la primera vez que me voy a enfrentar allí en Barcelona al Barça. Entonces, yo soy una persona muy agradecida. Es el club de mi vida. Estuve allí 11 años como jugador. Es decir, me formó como jugador, me formó como entrenador durante también 17 años, 28 años de mi vida, y me formó como persona. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido a todo lo que el Barça hizo por mí. Me siento culé y con ganas de llegar allí, también de ver a muchísima gente que trabajamos juntos durante tanto tiempo, pero también con ganas de hacer un buen partido y demostrar quién es Las Palmas.
Ferran Torres torna a la convocatòria després de 2 mesos fora per lesió. En canvi, sembla que no hi entrarà Andreas Christensen, que no s'ha entrenat perquè arrossega molèsties al tendó d'Aquiles. El Girona, per cert, no juga fins diumenge, quan rebrà el Betis a 4:45. I a segona, l'Espanyol obre la 33a jornada al camp del Burgos i amb la principal novetat de Martin Braithwaite, en una llista on també tornen Brian Olivan, Calero i Rubén Sánchez. En canvi, són baixa Keita Balde i Pol Lozano. Del partit, que començarà 8:45, en parla el tècnic Manolo González, que es refereix a aspectes que han de millorar.
El tema de la pilota aturada, defensiva i ofensiva, és una cosa que li donem molta importància. L'estem treballant, l'estem intentant millorar, i òbviament, a l'hora, quan arribes nou, hi ha coses i matisos que has de millorar, i cada setmana la treballem. Però bueno, ho he fet sempre, i cada setmana repetim les coses, es tornen a fer, però, doncs, perquè no pugui passar lo de l'altre dia.
L'Espanyol és segon amb 53 punts en plaça d'ascens directe. El Burgos ocupa la 8a posició, però només 4 punts dels blanquiblaus. La transmissió del partit la podreu seguir a partir d'un 8:15 del vespre a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Ja estan a la venda les entrades per a les semifinals femenines de la Champions, on el Barça s'ha classificat per 6a vegada consecutiva després de superar el Brann noruec per 5-2 en el global de l'eliminatòria, 3-1 ahir amb gols de Aitana, Rolfo i Patri. Per primera vegada, l'Estadi Olímpic acollirà una semifinal de la màxima competició europea femenina. Serà el cap de setmana del 20 i 21 d'abril. El club, però, ha demanat a la UEFA poder jugar el dissabte dia 20. El 21 juga el clàssic masculí al Bernabéu. El directiu Xavi Puig ha parlat de la renovació d'Alexia.
Nosaltres també volem que continuï. L'Alexia és la millor o una de les millors jugadores del món. Per tant, volem que continuï el nostre equip. Sí, m'ho hem dit, no obstant, el Marc Vivers està fent una feina excel·lent i estic convençut que al final arribem a un bon acord.
Les entrades es poden comprar a la web del Barça amb preus que oscil·len entre els 19 i els 49 euros per al públic en general, i amb un 30% de descompte en el preu d'una entrada per als socis. El rival serà el Chelsea. La blaurana Graham Hansen parla de les londinenques.
Es bueno, vamos a jugar contra un buen equipo que conocemos, que ellos también nos conocen, así que va a estar un partido divertido y tenemos muchas ganas para enfrentar a ellas otra vez.
L'altra semifinal enfrontarà dos equips francesos, l'Olympique de Lyon i el París. També en competició europea, el Barça de bàsquet s'ha situat en la tercera posició provisional de l'Eurolliga, falta de dues jornades perquè s'acabi la fase regular, després de guanyar la pista del Bayern de Múnich per 79 a 87. La Pro Vítola destaca la importància del partit.
Era un partit important, no? Veníamos de dos derrotas fuera de casa y volver a jugar fuera en este tramo final creo que no era fácil y creo que vinimos a Múnich con una muy buena mentalidad.
A la Lliga Femenina, victòria del Barça Sant Feliuenc, derrota de l'Uni Girona i victòria del Cadí La Seu després de quatre pròrrogues davant el Gran Canària.
Catalunya Informació.